Jordi Nopca presentarà el seu darrer llibre a Agullana aquest 18 de juliol, i és que El futur és una petita flama, és el nou llibre d'aquest autor. L'obra arrenca amb l'arribada del primer fill a la vida de dos joves, i per parlar d'aquesta obra ens visita el seu autor, Jordi Nopca. Bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, gràcies per ser aquí a Ràdio Capital. I és que, com explicàvem, aquest llibre arrenca amb aquesta arribada d'aquest nadó en aquesta parella. No ho sé com els impacta, no?, l'arribada d'aquest primer bebè en aquesta família, perquè l'arribada d'un primer nadó sempre és un gran fet per dues persones.
Sí, jo diria que gairebé, o sigui, és per dues i per la tercera que arriba, no?, perquè...
Exacte.
Quan arriba el petit, no és conscient que està, diguéssim, trencant i al mateix temps refent i millorant, en certa manera, les vides dels pares. Però, clar, el nadó s'ha d'acostumar també als pares, no? Potser a vegades no és només que els pares ens haguem d'habituar al petit, sinó que els petits també, clar... arriben al món i de cop tenen uns pares que no han triat.
Exacte.
I en el cas d'aquesta novel·la, no diré que el fill no vulgui els pares que ha triat, però hi ha un procés d'adaptació entre uns i altres que requereix una mica de mà esquerra, moltes carícies, drames també, diria. I, clar, quan dic això de les carícies, potser és una mica de trampa, no? Perquè aquests personatges... els he imaginat d'una manera que no són estrictament humans, sinó que jo els veia més aviat com humans camuflats sota la imatge d'animals, no? Tots els personatges d'aquesta novel·la es defineixen per la seva animalitat i per l'espècie a la qual pertanyen. Doncs ells tres, que són eriçons, com que són eriçons, justament, això de les carícies és un tema important, perquè per acaronar un eriçó tens una mica de feina, perquè l'eriçó està recobert de punxes, i tal com s'explica la novel·la, aquestes punxes s'endureixen de seguida i poden fer mal als pares. Mm. Doncs fins i tot les carícies, en el cas d'aquesta novel·la, són una mica complicades.
Mm-hmm. Estem parlant de carícies i d'animals, però em fa gràcia perquè al final radiquem aquest pensament en que potser les persones al final tenim una mica d'aquest comportament d'animal, perquè al final som animals. Entenc que la idea sí. També és una mica això, rau en aquí, no?
Sí, 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 perquè suposo que passar per una experiència com és la paternitat, en el meu cas, en un determinat moment, sobretot els primers mesos, em va fer adonar d'aquesta condició de mamífer tan evident que tenim, no només perquè el nadó, evidentment, va ser un lactant durant una llarga temporada, sinó perquè tu mateix comences a tenir uns comportaments que o bé crees oblidats o bé es creen, no? Són comportaments a vegades més instintius, a vegades més irreflexius, a vegades més impulsius, també. I jo crec, en part, que té a veure amb aquesta espècie de recuperació temporal de l'animalitat que tenim els pares i les mares quan tenim, sobretot, el primer fill, perquè, clar, tot ens ve de nou i, al mateix temps, hi ha com una mena de reconnexió amb alguna cosa que potser creiem perduda dins nostre i que torna a néixer.
Mm-hmm. Podria ser aquest instint de supervivència, de passar aquests primers mesos o anys amb aquesta nova criatura que arriba al final, en aquesta família que tenia unes dinàmiques concretes i uns comportaments concrets?
Sí, aviam, l'instint de supervivència crec que al final s'acaba imposant, perquè en el meu cas, per exemple, durant el primer any i mig de vida del fill, el primer, va ser tan demandant i va ser tan complex, per tota una sèrie de coses que tampoc cal explicar, però va ser molt complex, i això va fer que durant aquesta llarga temporada no pogués escriure ni una sola ratlla, no? Llavors jo durant molts anys m'havia constituït a mi mateix com algú que es definia perquè escrivia, justament, no? Perquè escrivia ficció. I el fet aquest de trencar d'una manera tan abrupta amb allò que més m'agradava, que és escriure, em va sotregar molt, em va representar, vaja, diria com una mena de cisma, entre el Jordi d'abans i el Jordi d'ara. I el Jordi d'ara, que és una mica el que ha tornat a la vida gràcies a aquesta novel·la, doncs és algú que torna a escriure, però ara ho fa d'una manera molt diferent a com ho feia abans, perquè abans podia pensar cada frase, no?, d'una manera molt elaborada, amb calma, no? I ara, en canvi, tinc la sensació que escric entretalladament en moments molt, molt concrets i faig el que puc, que és una mica el mateix que em passa amb la paternitat, no? Que també faig el que puc amb la condició de pare, amb molt d'orgull, amb molta passió també, i també amb molt de dolor, no? Perquè hi ha moments molt difícils. A vegades explico, doncs, que al final aquesta paternitat a la novel·la i a la vida real fan sortir un altre jo, i aquest altre jo s'ha d'anar habituant, s'ha d'anar resituant, i aquesta construcció d'una nova identitat, que és individual però que també és conjunta, és un dels grans reptes de ser pare en aquesta novel·la, per exemple, no? I a la meva vida real una mica va passar el mateix.
I a la novel·la es parla també, no, de que tot aquest canvi, no, tota aquesta revolució que ja està havent dins aquesta família es produeix en un context inestable a nivell polític i social, no? Vull dir que al final també és una mica l'experiència real que es podria viure qualsevol família que té un nadó ara mateix. Esclar, no sé si a la novel·la aquest context encara és més exagerat.
Sí, és veritat que hi ha un moment, no?, doncs que la vida de fora entra d'una manera bastant abrupta a dins de casa, on viuen aquests eriçons, perquè és la vida de fora de la política, la vida de fora de l'economia, la vida de fora també del món laboral, no? Mm-hmm. I això no ens fa que el que ells pensen, portes endins, acabi no només transformant-se, sinó tenint uns efectes en el món, diguéssim, real i el món gran, no?, que tots habitem. Llavors, aquesta relació entre la vida més íntima i el món polític i social, que en realitat té un influx en les nostres quotidianitats, això era una cosa que no havia fet mai en narrativa, i em va semblar que era el moment d'escriure-ho, no? Perquè en paral·lel a aquesta transformació molt personal d'aquesta família d'eriçons, hi ha tota una transformació social que no és necessàriament positiva, tot i que té elements positius, i això, clar, evidentment té un efecte en les seves vides. D'aquí m'interessava molt dues coses, no?, connectades amb el nostre present que mencionaves, i una d'elles seria, per exemple, el canvi climàtic, i això per mi era un tema que ja era un problema de sèrie o una preocupació de sèrie que jo portava des de fa moltes dècades a dins. Vaig voler que hi aparegués a partir de la figura d'una adolescent que munta unes protestes cada setmana per tallar el trànsit i conscienciar els ciutadans de la importància d'emetre menys fums, de ser més responsables, de ser ecològicament més sostenibles, no? I després, d'altra banda, hi ha l'extrem aquest que tu també mencionaves, que és el de, doncs, una dreta bastant inclement i bastant ultra, que amb una sèrie d'argúcies i coincidències aconsegueix pujar al poder, no?, i començar a liderar el país en el qual viuen els eriçons. Llavors, hi ha una disjuntiva dins de la novel·la que no resoldré, que és si aquests eriçons estan, d'alguna manera, en connivència amb el poder de l'extrema dreta, o al revés, són capaços de revoltar-s'hi i dir, ja n'hi ha prou, nosaltres acabarem amb vosaltres.
Mm-hmm. Per tant, també seria una mica aquesta experiència pròpia que qualsevol família de gent que acaba de tenir un nen està visquent, vull dir, s'estableixen molts paral·lelismes amb situacions reals que es podien viure perfectament, no?
Sí, clar, al final, per mi, la idea de fer que els personatges fossin animals o d'animalitzar-los era una espècie d'estratègia, d'una banda, per mostrar això que deies abans de la nostra animalitat, o sigui, al final som mamífers, la majoria de personatges i protagonistes de la novel·la són mamífers, hi ha alguns rèptils també, hi ha alguns amfibis, He de dir que a mi els rèptils i els amfibis m'agraden especialment i fer que l'extrema dreta fossin rèptils i amfibis em va ajudar a no caricaturitzar-los en excés, no? Al contrari del que es pot pensar. Clar, això d'una banda. De l'altra, vaig fer animals perquè d'aquesta manera a mi personalment em permetia poder escriure tot el que em passava pel cap sense que el lector necessàriament pensés que estava escrivint sobre la meva vida, no? Tenia molta por que, com que se sap que tinc fills i no me n'amago, i de fet són la meva vida, per dir-ho així, tenia por que es pensés que estava escrivint una novel·la sobre un fill, no? Sobre el meu fill. I en realitat el fet de posar aquests animalons em va permetre ser molt sincer i molt honest amb tot el que volia explicar sobre la paternitat, no? Perquè no és una novel·la sobre una paternitat idíl·lica, ni una maternitat idíl·lica, és una novel·la on hi ha moltes friccions, on hi ha d'haver renegociació i reequilibri de les pròpies vides dels personatges, no? Llavors, clar, el meu conflicte aquí en aquesta novel·la és un conflicte molt íntim al principi, que després esdevé un conflicte global a dins d'aquell país, perquè ja ho dèiem, no?, que l'extrema dreta guanyava les eleccions, democràticament, també he estat a dir.
Sí.
I aquesta espècie de pèndol entre intimitat i societat m'agradava molt explorar-lo i era una cosa que no havia fet mai abans.
Parlàvem d'aquesta paternitat perfecta que es vol vendre, sobretot a través de xarxes socials. No sé si també el llibre vol ser una mica una reivindicació de que la paternitat perfecta realment no existeix. Vull dir, crec que qualsevol podria parlar i dir la quantitat de problemàtiques que té amb aquesta paternitat o maternitat perfecta. I suposo que el llibre també busca una mica això, no? A partir d'experiències reals i que el lector es pugui sentir identificat, no?
Sí, això crec que és una bona mirada cap al llibre, no? Perquè hi ha hagut lectors que em deien, potser lectors que no han hagut de lidiar amb fills, no? Em deien, esclar, és que llegim aquest llibre i pensem com de difícil és ser pare o ser mare, mai no m'atreviré, no? I jo penso, no, és al revés. Val la pena atrevir-s'hi i tenir fills perquè t'acaba transformant i et mostra un jo que diria que és molt més complex i molt més sofisticat, també més resilient, que el jo que tenies abans, no? Perquè en el moment que entra un fill a casa, passes de ser un a ser tres, no? O dos, perquè era una parella, a ser tres. I si sou quatre, perquè arriben bessons, la cosa encara és més extrema, per dir-ho així. Però encara que sigui extrem i encara que tensi la corda i pugui fer-te mal, jo crec que quan passes l'experiència i t'hi acostumes, és una cosa absolutament meravellosa. I no ho canviaries per res del món. Si jo, per exemple, si a mi em demanessin de tornar amb una màquina del temps el jo de fa 6-7 anys, que és el jo d'abans de ser pare, i em mirés, pensaria, ostres, quantes coses que et quedaven per aprendre en aquesta vida i moltes d'elles t'han transformat, no? I t'han fet algú, crec, una mica millor.
Per tant, també és explorar una mica aquesta deconstrucció i nova construcció que fem de el llibre d'aquests personatges, però també d'un mateix, no? Quan experimentem el fet de ser pare o mare per primer cop.
Sí, i aquí a la novel·la es veu també perquè hi ha alguns personatges que són personatges que no tenen fills i les seves preocupacions de vegades són vistes una mica amb sentit de l'humor, no? Perquè una de les coses que a mi em preocupava més d'aquest llibre era que no s'hi apreciés un sentit de l'humor, no? Que s'hi veiés només la part dura de ser mare, de ser pare, de tenir un fill que no acabes de desxifrar, no? I penses, ostres, per què no va arribar amb un manual d'instruccions? Per què cap d'aquests coachs i d'aquests gurus d'internet no sap com ocupar-me d'aquest fill, no? O sigui, no sap com he d'ocupar-me d'aquesta criatura. Perquè tots tenen consells, però no n'hi ha cap que es pugui aplicar d'una forma efectiva, no? Perquè, clar, és que en realitat tots aquests consells, o poden funcionar i al mateix temps poden ser un gran fracàs. I això, per exemple, es veu en mètodes d'alimentació, en mètodes de com adormir una criatura o en els mètodes de... Penso també d'aquesta lactància continuada, no? Hi ha tota una sèrie de temes que semblen idíl·lics des de fora, però llavors quan els vius des de dins, cas per cas, tots tenen algunes modificacions, no? I al final els pares el que hem de fer és anar coneixent la nostra criatura per anar, penso, podent fer que la convivència entre la criatura i els adults sigui el més satisfactòria possible, no? I com el menys conflictiva també per tots. Per això, per mi, el sentit de l'humor, per explicar tot això, era molt important, era fonamental. Llavors, quan vaig començar a escriure el llibre, recordo que escrivia uns capítols que eren molt breus, que semblaven gairebé petits assajos, no? I això ho vaig liquidar tot, perquè em va semblar que el que era important era que la història d'aquests eriçons, la història quotidiana i familiar, estigués al centre des del principi i que llavors, a poc, el món de fora, no?, s'anés infiltrant en aquesta vida, que ja és una vida difícil i sotregada, però al mateix temps com lluminosa, i el món de fora inoculés les seves foscors, no?, allà dins d'aquella casa. No sé si ho estic explicant bé, però
no.
En tot cas era la meva intenció.
I ja canviant una mica de tema, no? Perquè farem hi haurà aquesta presentació a Agullana aquest 18 de juliol del futur és una petita flama, però no sé si ja estàs reflexionant, si estàs pensant en escriure alguna altra cosa nova, si tens alguna cosa al tinter, o tens algun altre tema que t'agradaria explorar en els propers mesos o anys a l'hora d'escriure.
D'una banda, he de dir que sóc una persona increïblement supersticiosa, encara que sigui fill de científics, els meus pares s'han dedicat a la química i a la biologia, respectivament, però tinc aquesta superstició de no poder explicar res del que estic escrivint. Ara, com que amb els anys també he anat aprenent no a superar les supersticions perquè m'acompanyen, doncs igual que el signe de l'horòscop que sóc, etcètera, he après, potser, a obrir una mica la porta, no?, quan em feu aquesta pregunta, i sí que hi ha un tema que em dóna voltes des de fa molts anys, no?, que té en relació, potser, amb el fet d'haver estat pare o d'haver tingut fills, i que és no mirar tant cap als que venen, que són aquests fills, sinó cap als que se n'han anat, no?, la generació precedent, que no és la generació dels pares, per sort, sinó que és la generació de més enrere, que són els avis, no? I en aquest punt tinc la sort de tenir una àvia viva, la meva àvia, de Sant Pol de Mar, i a partir d'aquí, doncs, ella m'inspira per fer alguna cosa nova en relació, no només amb ella mateixa, sinó amb la bellesa en ve baixa, que és una de les idees que em dóna voltes des de fa molt temps per dins.
Doncs estarem molt pendents d'aquesta possible novetat que hi pugui haver. Ja no dic mesos, perquè sé que el procés d'escriptura és difícil.
No, soc molt lent.
No, però és complicat. Per tant, esperarem en els propers anys veure aquest nou llibre. De moment gaudirem amb El futur és una petita flama, que per aquells lectors que vulguin venir a gaudir d'aquesta ponència a Agullana, doncs que sàpiguen que és aquest 18 de juliol. Gràcies, Jordi Nopca, per ser aquí a Ràdio Capital.
Moltes gràcies a vosaltres.